James Halliday vio el futuro.
Almun es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El programa Kit Digital, del qual hem parlat en més d'una ocasió en aquest programa, ha posat les piles a quantitat de pimes que potser no estaven sensibilitzades. El fet de que és una ajuda econòmica i que és una ajuda també conceptual que ajuda a fer aquesta transformació digital, doncs, com dic, ha despertat a moltes pimes. I una de les coses, una de les qüestions que el Kit Digital permet és fer construir la nostra pàgina web si és que no la teníem. D'això va el programa d'avui. Què és una pàgina web, com ha de ser i quins són els passos que hem de seguir per tenir una pàgina web com cal. Per parlar de la web i des del principi, des del concepte de web fins que la web està feta, penjada i està funcionant, tenim avui al programa el David López. El David és cofundador i director d'estratègia de FIOS, una consultora tecnològica amb més de 200 consultors i que ha intervingut ni més ni menys que en 450 casos d'empreses, tant de grans com de petites, en el seu procés de digitalització i de transformació digital. Professionalment, el David és enginyer en telecomunicacions, MBA, doctor en estratègia digital, i és professor col·laborador d'ESADE en l'àrea de màrqueting digital. Bé, David, doncs comencem pel principi. Per on començaria l'aventura, entre cometes, de construir un espai web i muntar la nostra empresa allà dintre?
El primer punt és definir un nom. Aquest és el primer punt. I definir un nom no és una cosa fàcil, perquè diguem-ne que una empresa que vol anar a internet, una pime que vol anar a internet, al principi està treballant en el món offline, no? Llavors, en el món offline té una proposta de valor. Té una proposta de valor perquè, si no, no tindria clients, no? Senzillament els clients comprarien a la seva competència. Llavors, pues, aquesta proposta de valor pot ser preu, pot ser que està molt proper al client, pot ser expertesa, pot ser el nom que té, no? Però, clar, quan vas a internet, s'obre molt la competència. Llavors, ja no tens la mateixa proposta de valor. Per tant, has de repensar la teva proposta de valor. Llavors, hem de tenir en compte en quina posició de la cadena de subministrament estem. Si nosaltres som fabricants d'un producte, llavors, evidentment, hem de parlar de la marca. Llavors, la teva marca hauria de ser el teu nom. Però si som distribuïdors? I si som retailers? Si som minoristes? O sigui, si som Deportes López, clar, jo no podria posar deporteslopez.com. Ningú en trobaria, ningú sabria el que faig. Per tant, quan més fabricant ets, més cap a la marca i cap al producte que fas. I quan més distribuïdor ets, més cap al ús o atribut del producte que tu estàs fent servir. Per tant, podries fer zapatillasbarates.com, running en la playa, running mujer, però no Deportes López, no? Perquè si no seria molt difícil després aconseguir un posicionament adient. Però aquí passa una cosa molt interessant, que és que el nom no és el que a tu t'agradi, és el nom que tu creus que el teu client, en la intimitat del seu hogar o de la seva oficina, posarà per trobar-te tu, no el que tu vulguis, sinó has de fer un esforç d'empatia amb el tipus de client, com parla ell, què posarà, què buscarà. Llavors, a partir d'aquí, sí que és la primera lliçó amb la qual nosaltres podíem posar la proposta de nom. És una proposta de nom que ha de ser fàcil, que ha de ser entendible, que ha de ser, diguem-ne, que no ha de portar problemes o confusions a l'hora d'escriure, no? Aquesta és la primera part. La primera part és decidir, evidentment, aquest nom.
Ho trobo interessantíssima la reflexió que has fet, perquè crec que poques vegades es fa tal com l'has plantejat tu. Però vaja, ja tenim el nom de Zapatillas Maravilloses para correr por la noche. Punto que, perquè és la segona decisió, que ha de fer una .com, una .cat, Sistema de Catalunya, una .es, una .info. O quina importància té o no això?
Clar, això depèn molt, evidentment, del tipus de producte o servei que tinguem. Nosaltres podríem posar una web per vendre, això seria un e-commerce, no? Però podríem posar només una web corporativa en la qual nosaltres expliquem el que fem a la companyia, perquè no venem per internet, sinó només és un posicionament, no? Llavors, per tant, hi ha una sèrie de best practices aquí. El punt com és corporatiu, és de commercial, com de commercial, en anglès, de comercial, no? Vol dir, això és una web corporativa, no? Llavors, això val a dir que després, quan fem posicionament amb cercadors, els .com sempre es posiciona una miqueta millor, això està clarament definit pel propi Google, no? I després, doncs, tenim el .es o el .fr, que és un tema de país, simplement. I llavors, en aquest tema de país, doncs, també tenim el .cat, no? Llavors, el .cat, el que sí que la Generalitat doncs, té unes ofertes i té uns descomptes importantíssims, no?, per treballar al .cat, però, evidentment, la web ha d'estar en català, Llavors, això està molt bé de cara als nostres clients, no? O sigui, nosaltres hi ha moltíssima pime a Catalunya, no?, que treballen entre nosaltres, que treballen entre les nostres empreses i funcionen molt bé, però després, evidentment, quan hem d'internacionalitzar-nos una miqueta més, doncs hauríem d'anar al .com, no? Veritat? I llavors, a partir d'ara, o sigui, a partir de fa poc temps, també tenim o podem gestionar, si volem, el punt que vulguem. Podem posar punt Barcelona, si vols, punt Store, etc. Per tant, ara sí, ara podem posar el punt que vulguis. Abans només era el de país o el comercial o l'ORG, no? D'organització sense ànim de lucre. Però, per tant, hem de tenir molt, molt en compte l'objectiu de la web. És un e-commerce? És una web corporativa? És una intranet? És una extranet de proveïdors? Per què és aquesta web? Llavors, a partir d'aquí sí que podem prendre la decisió.
Vinga, doncs ja tenim el nom, ja hem decidit una extensió o vàries, suposo que també pots agafar 4 o 5 per si les mosques i o que totes redireccionen cap a la definitiva. Següent pas.
El següent pas és on, això és només un nom, no? Aquest nom que els humans entenem, això de que dèiem zapatillesbarates.com, això ho sabem escriure nosaltres, però les màquines no entenen això. Les màquines entenen un número, no? Llavors, hi ha un sistema. Es diu DNS, bueno, no cal saber més, però és Domain Network System. Llavors, aquest número, aquest nom, Zapatillas Baratas, es tradueix a un número. I aquest número s'ha d'assignar a un servidor on estarà allotjada la web en qüestió. Llavors, aquest servidor on tu la vols allotjar, doncs s'ha de comprar, o sigui, s'ha de comprar un hosting, no? Normalment, avui en dia, són tots hosting cloud. En el núvol. Llavors, aquí hem de tenir en compte la tecnologia amb la qual volem fer la web. La web té dos grans apartats, eh? Pot ser en tecnologia Microsoft, o en tecnologia open source. Aquestes serien les dos grans que n'hi ha, no? Llavors, en aquest sentit, el següent pas que tenim que fer és comprar un hosting. Aquí que et demanaran quan gran serà la teva plana web. Tindrà base de dades o no tindrà base de dades? Això què vol dir? Pues mira, tu, hi ha moltes webs que només és una web corporativa que explica qui som, què fem, aquests són els nostres productes, contacta'ns. Però hi ha altres que tenen un login i un password, tenen una intranet, o tenen una gestió d'estocs, o tenen un sistema de venda, o pots pagar per allà. Pues aquí sí que necessitem una base de dades. Per tant, no és ni bo ni dolent, simplement has de decidir el que has de fer i, evidentment, en funció del que vulguis, té un preu o un altre. Però deixa'm que et digui que és quasi comòdic, els preus són molt, molt baixos, eh? Molt baixos. Per tant, hem de decidir tecnologia, base de dades, sí o no, i a partir d'aquí comprar el hosting que necessitem. Això no ha de donar cap perill. Per què? Perquè si demà necessites més espai, és immediat. Compres més espai i funciona. Si demà necessites menys espai, demanes menys espai i pagues menys. Per tant, és escalable i és, per tant, també la pots fer més petit quan necessitis.
Val. Estem dirigint-nos a un públic no especialitzat i no donem per suposat, encara que sí, que tothom ho sap, que vol dir que entenen la paraula hosting tothom. Sí. Hosting és com si fos un hotel on està guardada la web perquè pugui ser consultada. I el que desprèn del que estàs dient tu, que el que no hem de fer és allotjar-la al nostre ordinador o al servidor de la nostra empresa, perquè segurament no tindrem ni de broma ni la seguretat ni la fiabilitat que tindrà una empresa especialitzada. Sí?
Correcte. Aquest és justament el punt. De fet, no fa gaire les empreses, sí que ens ho posàvem a casa, això. No fa gaire vol dir 5, 6, 7 anys. Sí que ho teníem a casa. Això era un house, no? In-house. Nosaltres teníem això, però què passa? Llavors, el que passa és que tens que tenir, hauries de tenir unes comunicacions redundades. Què vol dir això? Doncs ja no val una DSL, tindries que tenir una comunicació més forta, l'hauries de tenir doncs, per exemple, en Telefònica i en Vodafone, redundada per si una cau o l'altra no cau, hauries de fer tu les còpies de seguretat, hauries de tenir un sistema d'alimentació ininterrompuda, això què vol dir? Escolta, si cau la llum, que no s'apagui l'ordinador, no? Perquè si no et cau la web. Per tant, tot això s'allibera i es posa en unes empreses especialitzades que fan d'aquests hotels, que tu dius.
Molt bé, doncs ja tenim el nom, hem decidit que és una .cat, lo de les DNS ho obviarem perquè ens és igual, és transparent per nosaltres, però ja hem decidit que hi ha una empresa X on guardem aquella web i on serà consultada.
Sí.
Bueno, ara suposo que el que hem de fer també és construir la web, no? Perquè
correcte.
Jo només sé que fabrico caixes de cartró, que és l'exemple que sempre poso, però de fer webs no tinc ni punyetera idea i que, per on tiro, què faig?
Mira, pues aquí hi ha un tema molt interessant i diguem-ne que tenim una facilitat molt, molt forta perquè, evidentment, fa 10, 15 anys pues hauries de tenir un programador, un tècnic, un enginyer que et fes la plana web. Avui en dia no ho necessites pas. Per què? Perquè ja pots començar a construir una plana web a partir de coses ja prefetes. Coses ja prefetes. Són el que es diu, aquí un altre acrònim, si vols, i disculpa, es diu CMS, Content Management System, CMS. Hi ha CMS molt coneguts, potser et sona més per WordPress, per Drupal, per Magento, per PrestaShop. Per tant, hi ha coses ja prefetes. Inclús hi ha algunes empreses de hosting, aquelles que li hem comprat el hosting, que diuen, escolta, ja que ho compres amb mi, et deixo una facilitat per fer la teva plana web. Per tant, no necessites saber de tecnologia. Només has de construir a partir de coses que ja estan fetes. No? I aquest és un tema molt interessant.
Sí.
Perquè no hem... Sí,
digues. No, digues, perdó.
Perquè no hem de saber de tecnologia. Això és una cosa molt interessant. Aquest CMS que hem dit es va inventar justament per separar tecnologia de contingut. Tu t'has de preocupar de què vols ensenyar, quines fotografies vols ensenyar, de quina manera les vols ensenyar, quin és el text que vols posar, veritat? Per tant, aquí hi ha tres nivells. La tecnologia que ja va feta amb aquest CMS. Dos, la plantilla de la imatge que vols. Tu vols que sigui una plana molt, diguem-ne, molt sòbria, vols una plana molt neta, vols una foto, vols dos fotos, com vols que estigui ordenat la plana? Pues això és comprant plantilles. Hi ha una plana americana que es diu Theme Forest, Theme Forest. Pots comprar unes plantilles, bueno, impressionants, d'aquestes que es diuen que són responsives. Què vol dir responsives? Vol dir que si la miro la web des d'un ordinador la veuré perfecta amb l'ordinador. Però si després un usuari la vol consultar des del mòbil, pa, 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 se reorganitza ja soleta perquè ho mirem perfecta amb el mòbil. Escolta, saps quant costen aquestes superplantilles? Al voltant de $50, $50-$60. Superplantilles que no te les acabes. Per tant, estem parlant de que podem estar construint webs molt grans, tu solet, a partir de, en total, 100, 150 euros, però sense necessitat de ser tecnòleg.
Potser un parèntesi en el discurs, però vaja, també forma part. En quina mida tu recomanes? Ja, vale, ja hem creat una plantilla, d'acord. Però després s'han de crear uns textos. I molta gent pues, no és redactora, la gent no té per què saber redactar. I aquí sí que jo he observat webs precioses, però és que fa pena llegir-les. En quina mida realment és important recórrer a un copy, a un redactor o a un professional perquè t'ordenis continguts amb una certa professionalitat?
Sí, jo crec que això és un tema interessant. És a dir, fa temps ens preocupàvem molt de la tecnologia i això dels textos i les imatges ho deixàvem una mica de costat perquè dèiem que això no té res, no? I deixa'm que et digui que avui és justament el contrari. La tecnologia no té res al fer una web, perquè no has de reinventar la roda, no has de fer coses supernoves, és una web, és un e-commerce, són coses que ja existeixen. I ara el que sí que hem de focalitzar-nos és en el contingut. Què posem i com ho posem? Si bé és cert que aquesta part, normalment les empreses que fem o intentem explicar lo grans que som, lo bons que som, el que fem, però és que realment això potser no interessa al client. O sigui, tu has d'escriure allà el que creus que al client li interessarà llegir. I això sí que és cert que hi ha gent de publicitat i de màrqueting que han estudiat una carrera per saber com d'alguna manera connectar perfectament amb el públic objectiu. Per tant, deixem que et recordi una cosa. Abans de començar hem dit la primera cosa abans de posar una web és entendre clarament qui és el teu client o qui és el conjunt de clients. I després estàs construint per ells, no per tu, Estàs construint per ells. Llavors, hem de posar els que creiem que a ells els agradarà. I després una cosa interessantíssima és que aquest contingut no pot ser estàtic. Hem d'anar variant. Fa temps estava parlant amb un directiu d'una gran companyia, una gran companyia, no una petita. I em deia, ostres, les visites a la nostra plana web estan baixant. I llavors dic, li vaig fer una pregunta absurda. És com si tu em preguntes, ei, la meva televisió no funciona. I la resposta és, has provat si està endollada? aquest nivell de pregunta. Em va dir, la nostra plana web cada cop té menys visites. Resposta absurda. Ja vas canviant el contingut? No. Llavors, què et fa pensar tu que una persona vol tornar a la teva plana web si posa el mateix? Si entra un cop, posa el mateix. Torno a entrar, posa el mateix, no tinc ganes de tornar. Per tant, i hem de refrescar aquesta informació. I tu, a la teva empresa, tens moltes coses que explicar. Productes nous, gent nova que entra, coses que fas, etc. Per tant, és molt important que la plana web vagi acompanyada, si pot ser, d'un blog, o si no, la pròpia plana web, posem notícies, perquè el contingut s'ha de refrescar. Si no, escolta, tindrem una plana ja morta, un zombi, no? Un zombi que no es visita.
Sempre ens barallem aquí, David, amb el temps. Ens queden 2 minuts i mig curts de l'entrevista. Potser t'estic entretenint i ens deixarem coses importants. Continuem.
Bien. Per tant, fixa't que al final això són una sèrie de peces de puzzle fàcils de contractar. Necessitem un nom, el pensem. Necessitem un hosting, el pensem. Necessitem després posar una tecnologia, la pensem. Després necessitem posar imatges, textos, i hem d'aconseguir una bona usabilitat, no? Aquí surt una paraula interessant, la usabilitat de la plana web. Per tant, tècnicament tot el que estem dient no és difícil. Ara bé, posar-ho tot i muntar un puzzle, potser sí que necessita una miqueta de que algú que ho ha fet diverses vegades t'ajudi. En aquest sentit, les planes webs per les pimes no són coses cares. Sí que hem vist a la indústria, no?, que demanen uns dinerals per algunes planes webs, però en realitat jo crec que és un tema fàcil de fer, però muntar el puzzle adient per cada empresa sí que potser necessitem que algú ens ajudi a posar una mica d'ordre en tot això.
Sí, potser aquesta, ara, de fet, et demano que ho repeteixis, perquè quantes vegades hem sentit, no, la web me la fa el nebot del comptable, que és un noi molt espavilat.
El cunyau, no? El cunyau.
Sí, el cunyau de l'amigo de no sé qui, de l'hijo de la portera. I al final surt el que surt, no? I jo potser ens queda només un minut, seria això, el consell final de com realment enfocar aquesta web, encara que som una pime.
Jo crec que el punt clau, Tomàs, és, escolta, la plana web no és una obligació. És una necessitat, que l'has de tenir. I no has de pensar que és, ostres, la poso aquí i ja està. No, és un centre de benefici. Has de mesurar el que fa. escolta, quantes visites té, per què serveix? I diguem-ne que és també el buc insígnia després, si fas xarxes socials o si fas altres tècniques, al final això tot ha d'apuntar a la plana web. Per tant, és el hub, el concentrador de tota la informació, de tot el màrqueting que tu fas. Per tant, el que diria més, no pensis que la plana és una obligació, sinó és una eina de negoci importantíssima. Per tant, el cunyau ha de demostrar molt per poder fer la teva plana.
David, con la iglesia hemos topado que en aquest cas sempre és el crono, és el rellotge. De tota manera, crec que ha sigut molt interessant, almenys hem donat llum per primera vegada a una cosa que sembla tan tonta com la web, però tan important. I et dic que ja et convido, a no més enllà d'un mes, normalment dic d'aquí 6 mesos, al next step, al següent pas, o sigui, ja tenim la web de tal, bueno, parlem de què hem de fer perquè ens visitin, el SEO, el SEM, bla, bla.
Marketing digital, és així.
D'acord. Doncs, David, de moment t'acomiado amb agraïment i esperem veure't aquí dintre de molt poc per continuar parlant del següent pas després de la web. D'acord?
Moltes gràcies. Estaré encantadíssim. Gràcies.
Vinga, doncs, a reveure.
Toc Tech. Ara la Marta Clua ens presenta una novel·la amb un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Avui a Toc Tech parlarem de la condició humana i ho farem amb Jo que no he conegut els homes de Jacqueline Harman, amb la traducció de l'Anna Casases i el pròleg de Sophie McIntosh, editat per Edicions al Periscopi. Aquesta novel·la es va escriure al 1995 i el passat 2021 es va publicar per primer cop en català. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la ens situa en un futur incert i en un país sense concretar, on trobem 40 dones que viuen tancades en un soterrani, alienes de tot contacte amb el món exterior i controlades per uns guàrdies que ni tan sols parlen amb elles. Enmig d'aquestes dones, que no tenen cap relació entre elles, hi ha una jove sense nom que no és com la resta. Ella es va criar dins del soterrani des de petita i no té cap record de com era el món exterior. Ni sap què és una família, ni l'amor, ni les relacions, ni la societat. Però tot canvia el dia que sona una misteriosa sirena i les dones aconsegueixen sortir a un món isolat i totalment desconegut. Què ha passat al món? On són els guàrdies que les vigilaven? No patiu, no us ho desvetllaré pas, ho haureu de descobrir. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs resulta curiós que en una distòpia com la que ens presenta la novel·la, la tecnologia sigui més aviat inexistent. En la novel·la trobem molt poques referències a elles, poc més d'un sistema de monitors que controla a les dones quan es troben tancades o els sistemes de refrigeració on troben els aliments. Sembla que l'apocalipsi que viu la Terra pugui haver afectat a tota la nostra relació amb la tecnologia. A més, la novel·la està narrada amb la veu d'aquesta dona al final de la seva vida, que no té cap record de com era la vida abans del tancament del soterrani. I això és un dels aspectes més interessants de la novel·la. Ella són els ulls al nou món que hi ha en aquest moment, sense poder comparar amb el món que hi havia abans. I ens narra tota la història a través de les seves vivències, les relacions que va forjant, les seves reflexions i les preguntes sense resposta que es fa. Jo, que no he conegut els homes, és una novel·la escrita sense capítols, com un llarg camí que no saps on et portarà. Aquest fet li dona un punt d'angoixa a la història que m'ha tingut enganxada des de la primera pàgina. Més que una novel·la, sembla un tractat filosòfic sobre la vida i la condició humana. És una utopia. Pot existir un món sense homes, només regit per les dones? És una reflexió sobre la llibertat, el poder i la tirania. Jo, que no he conegut els homes, és una novel·la diferent, que trenca esquemes i que ens fa viure una història tan impactant com insòlida. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Recordar-vos que si voleu venir al programa, si voleu fer qualsevol suggeriment o creieu que hem de convidar doncs, a alguna persona, simplement podeu enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. I ara sí, ja res més, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.